La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 3 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio que amb la que està caient en mobilitat aquest país, preguntem-li millor al conseller de Territori. Senyor Juli Fernández, com definiríem La Caravana?
És l'interès de la gent i de les empreses d'aquest país que necessiten que sigui un transport fiable.
Gràcies, conseller. La Caravana, un transport fiable i puntualment a l'hora, tot sigui dit. I encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sosdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravé?
Doncs, malauradament, avui toca tornar a parlar de delinqüència. Sabíeu que ara els lladres ja no només busquen robar les nostres cases, sinó que també ho intenten mentre estem conduint? Si voleu saber del que parlo, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de La Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui, a la pregunta del dia, sabrem què opina la gent del carrer de la voluntat de Joe Biden de tornar-se a presentar a les eleccions. Creuen que la política té edat? En parlarem amb el nostre expert del dia, Joan Botella, catedràtic en Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I aquest dimecres tornem a obrir el capó de la ciència per parlar de què?
Heu pensat mai per què cançons com aquesta? O com aquesta? O inclús com aquesta. Se'ns enganxen tant i les tenim sempre al cap? Doncs avui analitzarem tot plegat des de la música i també des de la ciència amb el professor de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, Perfecto Herrera.
I hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El Barcelona Gay Men's Chorus presenta el seu nou show al Teatre Condal amb 5 úniques dates del 10 al 14 de maig i 5 artistes convidades diferents. A més, la recaptació de tot plegat anirà destinada al Casal d'Infants del Raval. En parlarem de tot plegat, d'aquest espectacle, però també de la seva trajectòria i dels drets LGTBI amb Ángel Hurtado, president de la Barcelona Gay Men's Chorus, i Toni Ponce, responsable de comunicació.
Tot això serà després de la visita de cada dimecres de David Balaguer, Nina.
Sí, perquè serà a les 4 de la tarda quan David Balaguer ens parlarà sobre les qüestions més quotidianes. Avui ens parlarà sobre el fet de dormir i escoltarem quin ha estat l'encàrrec per Olma Giró.
I cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros. Avui per parlar de Teca de la Bona Andreu.
La victòria del Barça in extremis davant l'Osasuna, la marxa del director de futbol del Futbol Club Barcelona cap a l'Aston Villa, el debut de Lamine Yamal com a jugador blaugrana més jove en debutar a la Lliga o la darrera victòria de l'Espanyol seran alguns dels temes que abordarem avui amb Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista David Balaguer i Rafa Sanahuja, que en parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estat el queixat avui.
Doncs avui he de dir que no ho tenia gens clar perquè a l'entrevista clar venen dues persones, però he decidit estalquejar el perfil de la Barcelona Gay Men's Chorus, que com que el nom és tan gran, doncs l'àlies, diguéssim, l'han hagut de posar amb les primeres lletres de cada paraula. Mm. I si em permeteu dir-ho ara i no al final, si teniu l'oportunitat de veure'ls, no deceben. Jo els vaig veure a la festa d'Eurovisió, omplint tot l'escenari, cantant de fons la cançó de Dime,
boníssim.
I pell de gallina.
Boníssim, això.
Ara sí, fet aquest petit incís, us he de dir que els vídeos que fan dels assajos són heavies, perquè estan en una sala petita i, clar, com són un fotimer, doncs cabre-hi està una mica complicat, però se n'en surten prou bé, he de dir. Després, clar, el tema de les fotografies i tal, algun de vegades es talla, perquè és complicat també el tema d'enquadrar tantes persones alhora, però tot bé. Pel que fa al cromatisme de les fotografies, a veure, canvia bastant, l'únic que en moltes ocasions doncs, són colors foscos i amb una miqueta de brillo, però
brillo
poquet.
Brillo.
No, brillo no és brilli, sinó amb colors una mica brillants, diguéssim. Sí, lila i aquests colorets. Dit això, només em quedé a provar-los, un, per la feina que fan visibilitzant el col·lectiu a través de la música, i dos, per fer-ho tant i tan bé.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs em provoca una mica de toc el tema de les lletres grans al mòbil. Aquelles que un missatge de WhatsApp t'ocupa tota la pantalla. He dit que em provoca una mica, i faig èmfasis en aquesta mica, perquè ja sé que hi ha gent que ho necessita perquè no hi veu, i segurament jo, d'aquí 20 anys, si és que hi arribo,
ja,
també
sí.
Ho hauré de fer.
Home, Andreu, per
home,
favor.
Si és que hi arribo, que
tens 25 anys.
Mai se sap.
Tens 45, eh?
Sí, bé. Però és que ja estic
segona
una mica...
Joventut.
Ja estic una mica... Em falta, sí... La lletra petita em costa una miqueta. Potser he d'anar a l'òptica a revisar-m'ho. Ja està.
Com m'agrada fer-li grans silencis a Andreu. Odies la gent que...
Doncs que et fa sentir malament i et fa qüestionar-te a tu mateix. És a dir, m'explico. És aquell tipus de gent a la qual tu els expliques una situació una mica incòmoda, a la qual tu vas haver de prendre una decisió també una mica incòmoda, i té la cara i la decència, no sé si dir decència, però té la cara de dir-te que ho vas fer malament. Escolta'm una cosa, si et confesso alguna cosa és perquè em recolzis i no per dir-me que ho he fet malament. Saps què et vull
diuen
dir?
Diuen que els amics de veritat et diuen les veritats a la cara.
Sí, sí. Per això explica-li una pantalla. No, és veritat.
El ChatGPT.
El més important és que després hi siguin.
Ah, clar.
Clar,
si
clar, clar, clar.
Això
és veritat.
Mariano Rajoy ho feia, això, a la pantalla. Així li va anar, també. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs ahir no ho vaig dir, se'm va passar com si tingués jet lag o alguna cosa, però bé, no em va...
Perdó. Jet lag.
Jet lag?
Que era una brometa, saps tu, no?
On vas anar després del programa?
No, que és broma, que és broma.
Broma.
No, és veritat. O sigui, no, perquè se'm va passar, diguéssim, estava cansat i se'm va passar, doncs no em va poder fer més feliç veure el meu amic després de gairebé 2 anys sense veure'ns i notar com si res hagués canviat.
El veus després de 2 anys? Sí. I se't va passar de comentar-ho, eh?
Sí, és veritat. Per això digui cosa del jet lag o alguna cosa. No, però això, vull dir, em fa feliç doncs, veure gent després de tant de temps sense parlar-hi, sense veure'ls, i que realment fos com si no hagués passat el temps. És a dir, tens la mateixa relació i la mateixa connexió, i això és lo maco.
Mira, com que a mi em passa igual, com es diu el teu amic?
José.
Doncs una salutació cap al José, no matosses, eh? Que estem mirant cap aquí, cap al José, l'amic de l'Andreu, i una altra salutació cap al Pietro, que és un amic italià, que em passa exactament el mateix. Propòsit vell.
Doncs he d'investigar una mica el tema de la multa i de l'import que em van cobrar des del metro a Londres. Us he de ser molt sincer, no hi vaig pensar. Veus. Ahir estava molt cansat i vaig decidir deixar les preocupacions pel dia de demà. I encara no ho he fet, però tinc...
Tot arribarà.
Sí, tot arribarà, sí. Problema de futur.
Propòsit nou, què?
Doncs com que som tan guais que hem canviat de servidor, allò que em va costar mesos de fer...
Ah,
és a dir...
redacció vols dir, eh?
Sí.
Que clar, això la gent no ho sap.
Clar, hem canviat de servidor, és a dir, hem canviat el lloc on ens arriben els correus...
Per un altre.
Electrònics, per un altre, efectivament.
I hi ha allò... un merder...
Sí, sí.
Hi ha un merder, Andreu.
Espera.
Una feinada, sí.
Sí, allò que em va costar mesos de fer, és a dir, la firma,
sí.
Ara l'he de tornar a posar, clar, perquè s'ha desconfigurat.
Es pot automatitzar també en el
nou?
Sí. Ja m'ho explicaràs, això.
Sí, i si ja sóc una mica cateto amb el Microsoft en general i amb el Word aquest online, que no l'acabo d'entendre...
No
perquè...
volia dir marques durant tota l'estona, però sí,
bé, ja ho he dit. Sí, és que si ahir no trobava l'interlineat, avui ja l'he trobat, gràcies a Nina Agustí.
Ah, doncs ja ho explicaràs, eh? Sí. Perquè jo encara vaig perdre.
Gràcies a la Nina, que va dir... Aquells 3 puntets que veus allà a la dreta, clica'ls i allà ho veuràs.
Ara. Potser trobaràs més opcions, sí.
Sí.
Som boomers.
Sí, imagineu-vos doncs amb el correu. Dic cateto per no dir boomer, perquè aquí encara no hi entro. Escolta'm, per l'edat.
Per què em mires a mi?
No, perdó.
Ah.
A mi tampoc.
No miro ningú, no miro ningú, miro la tele.
No, anem a fer un petit incís i a posar un context ja d'una vegada per totes. Per molt que em digueu boomer, jo sóc millennial, eh?
I anar 3 Z, no?
Dels 80, vosaltres sou Z o...
Z.
Ah,
som
perquè ara
teenagers.
Per quina anem?
Per la...
Ara hi ha la
X,
em sembla que és la X.
Alfa, no?
Jo diria que aquesta ja ha passat, i ara estem a la T, que és la tecnològica.
Ah, sí.
Jo diria que sí.
Jo
diria que...
Jo diria que t'ho estàs inventant, però proseguim.
Si no ho sabeu...
Ho busquem.
Google.
Ho busqueu. Andreu González, gràcies. Fins ara, va.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui em sap molt greu dir-vos que la cara B torna a començar amb una clara advertència, amb un clar avís per tots els nostres oients. Perquè sí, senyores i senyors, sembla ser que els lladres no s'aturen.
Vaja.
I ho estan inventant tot i més per intentar-nos, què fer? Robar. Ai.
Ma, tu tens això a casa? Perdona, eh?
Marxen corrents.
Ma, ni Txernòbil, això, eh?
Ui. Escolta'm, sabia... Ai, que comencem bé.
No era el comentari exacte que volia fer.
No. Ambientada la notícia, ja està.
I em perdonarà, sí, sí. I em perdonarà gent de Txernòbil per la brometa, eh? Bueno, la gent que...
Sí, sí, no, gent... no ha estat encertada, però... No.
La gent que hi sigui,
vull dir. La ficada de pota la té tothom.
És rectificar. En Joan s'està passant molt. Escolta'm, concentrem-nos, va. Hem ambientat la notícia. Tornem-la a ambientar, José Matosas.
Altre cop?
Sí.
Posa, Txernòbil, posa.
Val.
Va, parlem de robatoris.
Sí. Ambientada la notícia, perquè sempre, com diem, s'han d'ambientar, anem al tema. Val?
Sí.
El que us deia és que no m'agrada gens parlar de lladres, ni robatoris, ni de delinqüència en si en aquesta secció, però és el que s'ha de fer, perquè no voldríem pas que robessin a cap dels nostres oients.
Clar.
No, no.
Val? Per tant, anant al tema, en aquest cas, la Policia Nacional, a través de les seves xarxes socials, està avisant d'una nova modalitat de robatori, cada vegada, atenció, més freqüent, a través de la qual, atenció, els lladres s'emporten els rellotges dels conductors de vehicles. Com us quedeu? Està corrent per l'estudi un mosquit?
Ep,
l'has
caçat?
L'he matat.
Boníssim, això.
Perdoneu.
Reflexes, eh?
No, no.
Més reflexes que un lladre robant rellotges.
Exacte, com us quedeu que estigueu conduint i de cop us emportin el rellotge?
Mira,
diu rellotge, diu també una pulsera de valor o una anella, eh?
Jo no sé com em quedaria, eh?
Mon pantanàs.
Sí, vull dir, què fas?
A veure, si voleu us explico com funciona.
Sisplau.
Val? No és cap tonteria si tenim en compte, atenció, que fins a 3 delinqüents en dues motos diferents poden arribar-te a robar el rellotge mentre tu estàs conduint. És a dir, no estem parlant d'un lladre, sinó de 3. S'organitzen tots bé, ara us ho explico. I evidentment no ho dic jo, eh? Ho diuen, com us deia, fons policials. El primer titular que surt d'aquí és que ni conduir tranquils podem.
Clar.
No,
no.
Hi ha
clar,
una
clar,
cosa
clar.
És que t'entrin a robar a casa, que també em sembla fortíssim.
Deixa'm dir-ho, això no hauria d'estar...
Segurament que condueixes.
Exacte.
Escolta'm, tu saps el que has d'estar pendent de la carretera?
Correcte.
Que aquí a Barcelona, si no portes 4 ulls, no arribes a casa.
No vull ser.
Sobre estar pendent de que et robin. Estic indignat.
És així. Per cert, que està molt bé que tant la Policia Nacional com els Mossos d'Esquadra, com la Guàrdia Civil, com tots els cossos de seguretat de l'Estat, tinguin compte de Twitter i informin sobre aquestes coses.
Sí, sí, sí. Perquè ens n'entarem més ràpid.
Sí, tant.
Clar, i ara segurament us preguntareu, i com ho fan, no? Com em poden robar el rellotge mentre es condueixo? Doncs el modus operandi és el següent. Orelles ben obertes, molt important. Sembla ser que un dels lladres en qüestió arriba amb la seva moto i el que fa és colpejar-te el retrovisor esquerre del teu cotxe i em modifica la seva posició. Val? Per tant, aquí tindríem un primer pas del delinqüent que el que fa és fingir, no?, entre cometes, un petit accident per canviar la posició del teu retrovisor esquerre. D'acord? Acte seguit, quan tu, és a dir, Joan Trias, el conductor de la vehicle, treus la mà per intentar col·locar bé i de nou el retrovisor, doncs apareix una segona moto, val? Amb dos lladres, és a dir, el lladre que condueix i el copilot. Dos delinqüents més i alerta perquè aquí és quan la persona que va al darrere d'aquesta segona moto t'agafa fortament de la mà, te l'immobilitza i s'emporta el rellotge mentre es fuguen les dues motos. No hi ha dret.
Perdona, tot Ostres. Això...
Ho heu entès?
Tot això sí, conduint?
Sí, sí.
Tu t'has d'imaginar... A veure, aquí a Barcelona no és gaire complicat d'imaginar en un semàfor, sense anar més allà. Mira, jo, per tornar de la ràdio a casa meva, em trobo cues molt i molt llargues. Però d'aquestes, que potser el semàfor es posa verd i vermell 3 vegades.
Sí, sí, sí.
Doncs allà, les motos que tenen aquesta facilitat per passar pel mig...
Que a Barcelona passa molt.
Passa molt.
Motoristes,
ja en parlarem.
Sap greu, Núria Ros?
Jo soc motorista.
Però,
no, doncs el que fan és, aprofiten, no?, aquestes cues, et colpegen, et... Bueno, et, com es diu?
Fan que treguis el
clar,
la
o sigui, es mou el retrovisor, fan que treguis la mà i aquí ja arriba el segon lladre, bueno, la segona moto, i ja està, t'has quedat sense rellotge. I clar, si la Policia Nacional ho està avisant sobre aquest modus operandi és perquè passa.
Clar, clar,
per
sí,
tant,
sí.
Molta atenció en aquestes cues, en aquestes retencions. Si veieu que un vehicle, bueno, una moto en aquest cas, xoca contra vosaltres... Estigueu alerta. Com us deia, és per tot plegat que la Policia Nacional adverteix i sobretot demana als ciutadans que si us passa, doncs truqueu ràpidament al 091. Mm-hmm. I el que us deia fa un moment, sobretot fixem-nos en si la persona que ens colpeja el retrovisor esquerre, recordem, que Déu no ho vulgui, doncs no faci res estrany.
Clar.
Val? Que no sigui... Intentem fixar-nos en les coses. I ja està. Aquesta és la meva advertència d'aquest dimecres, dia 3 de maig.
Més cosetes, va, Núria.
Va, en un dia com el d'avui torno a obrir plana pels truquets de Lifestyle.
Ara.
Ai, i podem tornar? Truquets de Lifestyle. Hòstia, em fan ràbia i tot, jo. Sí. Escolteu-me, i avui vull parlar-vos d'un problema més habitual del que us podeu arribar a imaginar.
Ai.
El restrenyiment.
Home.
Ui.
Déu-n'hi-do.
Què? Clar, el restrenyiment és un problema molt i molt habitual. De fet, no ho dic jo, sinó que les dades parlen per si soles. Mm-hmm. Només cal que les busqueu, perquè trobareu que inclús un 70% de la població pot arribar a patir restrenyiment.
70% de la població?
Fatal. Ara no et sabria dir la font, perquè...
Mira, ara en José em mirava dient...
Sí, Déu-n'hi-do.
Jo formo part d'aquest.
Sí? Va, és que ara venia la pregunta.
Jo sí.
Espereu que no l'he fet, sisplau. Puc seguir el meu guió?
Sí.
Val. Res, com us deia, com que tantes persones pateixen restrenyiment i la cara bé són solucions als problemes, doncs avui us porto truquets, no?, consellets del Lifestyle, per combatre els problemes de restrenyiment. Abans d'anar als truquets, com sempre, casolans, és a dir, money, zero,
ara.
Us vull preguntar si vosaltres teniu problemes o heu tingut en algun moment de la vostra vida per anar al bany. És a dir, per defecar.
Mira, jo sí. S'ha de dir, Joan. No facis veure que no t'ha passat mai.
No,
sisplau, que deixi de ser un tabú parlar de...
Sí, jo he de dir que fora de casa, diguem-ne, em costa molt.
Sí, però... a mi també.
Val, aquest és un altre tema.
Sí, però
dir,
no
tu
és
a casa...
Per norma general no tinc cap mena de problema.
Però val. Fora...
Però fora,
ai,
de casa,
patim.
Sí. Sí? Ets d'aquells que se'n va de viatge i no va al lavabo potser
vaig
una
poc.
Setmana? Tu, Nino?
Jo ja he dit que sí, A mi m'ha passat alguna vegada.
Déu-n'hi-do.
I també em passa la vergonyeta, això d'haver de fer-ho amb l'altre lloc que no és casa meva.
Sí, És incòmode. Sí.
Doncs us dono un consell. Sí. No aneu mai a viatjar en caravana, perquè al·lucinareu, llavors.
Només amb gent de confiança.
He fet Espanya en caravana, jo.
Sí? I com vas anar al lavabo? Bé? O...
Sí.
Sí?
Als bars, on paraves, no?
Però
no,
si diu que fora de casa de li costa.
Ai...
Hòstia, tu què, Andreu? Com
si vas sempre el mateix, encara que sigui fora, te'l fas com una mica teu. Ja sou companys.
Sí, però jo dic per les dimensions del bany,
Sí, si clar, és molt petit, clar, no,
Si ja et que entro en un lavabo i oloro que algú ha cagat...
Ai!
Ja no puc.
Adéu! Perdó. Ja hi som. Que hi ha gent dinant a aquesta hora.
Escolta'm, aquesta boqueta.
Perdoneu, disculpeu.
Hi ha gent que ha defecat.
Sí, hi ha gent...
Es diu defecar?
Sí, es diu defecar.
Sí.
Val, doncs, dit això, anem als consells. Us sembla?
Si us plau. Sí.
Consell número 1. Va. I no permetré que us ho preneu a broma.
No, home, no.
Beure més aigua.
No m'ho puc creure.
No.
No m'ho puc creure.
No, vaja. Vull que us ho preneu a broma, perquè dedico un temps a escriure això, llavors, és de veritat. Beure més aigua, perquè sí, amics i amigues, un típic tòpic que apareix en totes les subseccions, però és molt important, perquè potser el que no sabíeu encara és que deshidratar-se és sinònim de restrenyiment. Ho sabíeu, això?
Ni idea.
Et vull veure bevent aigua, Andreu González.
Ja
li està donant el
botet. No, perquè l'Andreu avui, fora de micròfons, expliquem-ho a la nostra audiència, ens deia que estava molt content perquè havia anat al lavabo després de 4 dies.
Fixa't.
I això és molt, són paraules majors.
Sí,
això va malament per la salut.
Home, són paraules majors i no només les paraules són majors, saps el que et vull dir?
Ai, clar.
Clar.
Sí, la femta serà major. Val, com us deia, deshidratació és sinònim de restrenyiment i, per tant, per evitar-ho, és molt important beure suficient aigua per mantenir-se hidratat.
Mm-hmm.
I molta atenció al truquet que us colaré ara del Lifestyle.
Va.
I és que, segons els experts, si estem restrenyits i volem hidratar-nos, una molt bona opció és beure aigua amb gas.
Ah, sí?
Perdó.
Diuen que ajuda, això,
Correcte, perquè asseguren que l'aigua amb gas és més eficaç que l'aigua normal, val? També us he de dir, aigua amb gas no és sinònim de begudes ensucrades. Ara no...
No,
per exemple.
No.
Només aigua amb gas i en cap cas, com sempre diem, no abusar d'ella, val? No us sabria dir les quantitats exactes, no m'ho vull inventar, però si aneu poc al lavabo, doncs de tant en tant un vaset de... Vaset d'aigua amb gas, perfecte. Què us sembla? Queda clar?
Molt bé.
Per tant, la hidratació...
Sempre.
Un típic tòpic, però important.
Sempre i per tot.
Llavors, en el número 2, prendre oli d'oliva en dejú. D'acord? Segons els experts, prendre una cullerada gran d'oli d'oliva verge en dejú, és a dir, sense haver menjat res abans, doncs podria ajudar-nos a anar al lavabo. I direu, per què?
Doncs perquè aquest aliment aconsegueix un efecte lubricant, totalment màgic, diuen, pel trànsit intestinal.
Això és veritat, eh?
És veritat.
Això ho aconsegueu, que us ho dic de broma.
No. Provat amb nens de l'esplai.
Sí, sí,
i què? Quan anaven restrets als campaments, que eren 15 dies, m'havia trobat nenes que em deien, és que durant els 15 dies no he fet caca.
Ui, 15 dies.
Això és gairebé motiu d'ingrés, eh?
No pots tornar a casa si no n'has fet, saps?
Clar, clar, clar.
I això anava
molt bé. Una culleradeta, no, al matí, abans d'esmorzar?
Sí, sí.
Si porten 15 dies, igual una cullerada supera els hi va bé, també.
Sí.
O tota l'ampolla. Bé, consell número 3. Per tant, hi estem d'acord, eh?
Sí.
Aigua i oliva. Oli d'oliva.
Sí.
Menjar cireres, us agrada?
Això ho he fet molt.
Ai, sí.
Sí.
Jo sóc al·lèrgica, però m'encanta, no? Perquè diuen que les cireres són una de les fruites que més efecte laxant tenen. Bueno, això no és cap descobriment. I atenció, perquè aporten fins a 15 grams de fibra per 100 grams d'aliment. Per això, un bon remei casolà seria deixar en remull 3 o 4 cireres, com sempre, no abusem d'elles, durant 12 hores, és a dir, migdia, i menjar-les en dejú acompanyades d'un vas d'aigua calenta. Val? També, si voleu, podeu preparar una confitura i prendre una cullerada durant el matí, sempre acompanyada, com us deia, d'un vas d'aigua. D'aquesta manera, diuen que
bé,
ens serà més senzill anar a lavabo.
Funciona també el pinyol de la cirera.
Ah, sí?
Sí, tragar-se el pinyol de la cirera també va bé.
Escolta'm, doncs...
Jo havia llegit el kiwi.
També, eh?
També.
Sí, clar, jo intento fer truquets d'aquests que no siguin típics.
Clar, clar,
saps?
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
Consell número 4.
Va.
Col·locar-nos compreses sobre el ventre. No l'havia escoltat mai?
Jo tampoc.
Parlem-ne.
Jo tampoc.
Val? En aquest cas, segons els experts, si agafem una compresa, la visualitzem,
sí?
L'impregnem d'oli calent, no en excés, òbviament.
Doncs si ens fregirem la panxa.
No. I ens l'apliquem sobre el ventre, és a dir, a la zona de l'intestí i el fetge, doncs per un període, això sí, de 2 a 4 hores, podem aconseguir mobilitzar l'intestí i anar al bany a l'acte. Diuen, jo encara no ho he comprovat, però escolta'm, si
provarem.
No ens funciona cap d'aquests consells, ho podem intentar.
Ara hem de tenir 4 hores, eh?
Sí.
Un cap de setmana que no tinguis res a fer...
Doncs una bona pel·lícula i apa.
No és d'estranyar que funcioni, perquè quan tu vas restret i t'han de fer aquells massatges intestinals...
Posen olis.
Sí, et posen olis i també... O sigui,
clar.
Aquesta la zona,
això,
diguéssim.
Això, si ho acompanyes del típic massatge... Perfecte. Però jo el massatge no l'he inclòs en aquests truquets, perquè jo ho vaig intentar i no em va servir de res. Ja per acabar, però no menys important, consell número 5, fer squats, que serien les sentadilles de tota la vida. Val? Molta atenció, perquè si feu 10 squats recents llevats, és a dir, allò que poses un peu a terra i ja t'estic veient fent una sentadilla, i uns altres 10 abans d'anar a dormir, doncs aconseguireu anar al lavabo amb més facilitat. Això sí, si feu squats, feu-los bé. Sí, home, sí, però hi ha molta gent que ho fa fatal.
Sí?
Sí.
Recordem com es fan.
Sisplau.
Us voleu aixecar i ho feu, encara que sigui poc radiofònic?
Vinga.
Va.
Nina, per exemple, va.
Doncs col·locar les cames separades, el primer pas, i alineades amb la cadera. Importantíssim.
Molt bé, Nina, ho estàs fent perfecte.
Ho tenim,
vinga.
Ho tenim.
Després flexionem els genolls, inclinant el cos cap endavant, sí? Com si en aquest cas jo ara m'apropés al micro.
Nina, cap endavant, no cap enrere?
Vinga, vinga, vinga.
Val.
Acte seguit, Nina, apretes l'abdomen, val?
Ui.
Sí?
El core.
Ai, que cau.
I en el moment, o sigui, l'apretes en el moment de baixar fins al terra. I, sobretot, has de sentir com se't tensen els quàdriceps. Perquè si no,
sents,
que no
estàs
fent res.
Com se't tensen o no?
Sí. Vaig malament, eh?
Mira, us ho faré més fàcil pels nostres oients. És el moviment que faríeu per asseure-us a una cadira, que això ho fem cada dia, però sense arribar a tocar la cadira en si. Vinga, us reto.
I amb l'esquena recta. Una mica més avall, no, poder?
Sí, però és perquè ho visualitzem,
val, val,
saps?
Val, val.
Així el titular seria aquest. I us dic perquè si no ho feu així estareu fent el tonto i, a més, no anireu al lavabo.
Veus?
Per tant, ja està. Aquests serien els consells de Lifestyle. Seguirem amb més Lifestyle perquè ens encanta el Lifestyle.
Ara, vols tornar-ho a dir, però...
Vinga, demà més Lifestyle.
Perfecte.
No, i res, per acabar, que espero que aneu al lavabo. I que, que penseu en mi, no, però...
Gràcies.
Però
i penseu en aquests consells.
Sí.
Ara, la musiqueta del dia...
Sí, avui la notícia musical ens la porta Ed Sheeran. So you can keep me inside the pocket of your ripped
jeans, holding me closer till our eyes meet. M'enamora a mi aquest tio, eh?
Sí? Doncs estigues ben atent al que t'explicaré ara.
Ep, compte.
No t'agradarà, eh?
No?
No. Us he de dir que avui us parlo d'Ed Sheeran i no ho faig amb gaires bones notícies, si tenim en compte que el cantautor i músic britànic ha dit davant diferents mitjans britànics que, atenció, està decidit a deixar la música si perd el seu judici per la suposada infracció de drets d'autor.
Però no el perdrà, home.
Duríssimes declaracions.
Fort, això, eh?
No està de més recordar, val, als nostres oients, que el motiu pel qual avui Ed Sheeran es troba enmig d'un judici ve d'anys enrere, aproximadament del 2016, quan va ser demandat per... A veure si ho saps dir tu bé el nom.
Un dels cantautors de la cançó Let's Get It On, In On, que és Ed Townsend, ho he dit bé?
Ed Townsend.
Ed Townsend. En fi, és igual, ell és un dels cantautors de la cançó Let's Get It On, qui el va acusar de copiar aquest mateix tema en una de les seves cançons més escoltades, com és Thinking Out Loud, la sabem gairebé tots, al·legant sorprenents similituds entre els dos temes. Unes acusacions que, com us deia, tot i que Ed Sheeran nega, doncs l'han portat a un judici que, tot i que encara no ha finalitzat, ha deixat una sentència, des del meu punt de vista, molt clara, no?, per part del protagonista. I és que, tal i com ha dit, si perdo no hi ha més remei que deixar la música, perquè és insultant dedicar la meva vida entera a escriure cançons i tocar en directe mentre hi ha persones que ho intenten trepitjar. Mare. Esperem que no sigui així, però com a bons periodistes que som, s'ha d'informar de tot.
I tant.
De moment us deixo amb un dels seus temes més mítics per seguir gaudint d'Ed Sheeran, fins on puguem, aquest fotògraf.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, no cantes avui, això, o què?
És que tinc... O sigui, la veu fatal. No sé si m'escolteu des de casa, però
estàs
això...
Estàs constipada, eh?
Sí, això no és normal, la Nina Agustí.
No és normal?
No és normal.
Ara. Nina Agustí, sigui com sigui, que és la reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, i que avui ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què, Nina.
Doncs fixa't, Joan, que avui hem preguntat a la gent del carrer per l'edat dels polítics.
Patapam.
No. No ha estat un examen d'actualitat, això ja sabem que posa massa nerviosa la nostra estimada gent del carrer. Però avui recuperem la notícia de fa uns dies, a finals d'abril, coneixíem la voluntat de Joe Biden, president dels Estats Units, de tornar a presentar-se per la propera candidatura.
Compte que es presentaria amb 82 anys, eh?
Correcte, i acabaria amb 86, ara que ens endinsem de ple a la campanya electoral de casa nostra i tots els carrers ja comencen a lluir les cares dels candidats i les candidates. Volem saber què opina la gent sobre... política i edat, han d'anar de la mà, sí o no? Per tant, comencem per l'altra banda del toll, del charco. Joe Biden vol ser president fins als 86 anys. Què en pensa la gent del carrer?
Ho fa el millor que pot, perquè amb la edat que té no es pot demanar més.
I què li sembla que es torni a presentar?
L'edat no té res que veure.
Val, creu que l'edat no
sí,
té
res sí,
no
té res que veure. La qüestió que sigui, faci fer la feina, faci feta.
Ui, jo és que no sé res de política. Bueno, jo crec que tothom té dret a tenir una segona oportunitat i, bueno, se li ha de donar un vot de confiança i veurem, a veure què passa. Però no estic molt posada a la política.
Jo crec que és massa gran, però si està capacitat per governar un país, per què no?
I que li dóna la mà a l'aire i tot, jo he vist. Algo raro ja. No sé si és massa gran o no, no ho sé, però algo raro té aquest home ja no... Jo ja posaria a descansar.
Joan, ja veus que hi ha molta varietat, Comencem a veure opinions
diverses. Com és la gent, com és la ciutadania de Catalunya, diversa.
Doncs exactament, i ara, espera't, perquè encara tenim més opinions.
Sí?
Vols escoltar-les?
Som-hi.
A veure, jo no soc metge ni res per l'estil, però a mi em sembla que Joe Biden ja donava moltes senyals de senilitat quan a meitat d'entrevistes s'oblidava de la pregunta o de què li estaven dient. Llavors, no crec que sigui una persona que estigui ara mateix capacitada per fer de president.
Jo crec que l'edat és una variable important a l'hora de presentar-se a alguna campanya, i vulguis o no, com l'edat determina quines polítiques fas, i com et comportes, com et relacionas amb la gent, i potser ja té una edat com per jubilar-se.
Hombre, yo creo que el presidente, bueno, de cualquier país, tiene que estar en una edad un poquito más activa. A ver, es verdad que siempre hay excepciones, pero yo creo que la gente joven es la que tiene de verdad ganas por hacer cosas y sobre todo cambiar un poquito, pues, lo que hay que cambiar. Claro, eso es un poco independiente de cómo se vea él, pero yo creo que ya a esa edad no se tienen las mismas ganas de hacer cosas que una persona joven.
Doncs ja veieu que hi ha de tot, però sembla que predomina el jubilar l'estimat president dels Estats Units. Mm-hmm. Però anem al rovell de l'ou del nostre país, a Barcelona, on trobem la candidatura de Xavier Trias i Ernest Maragall.
Aha.
Clar, què en pensa la gent aleshores? Vols sentir, Joan?
I tant.
Vinga.
A más años, más experiencia, eso es verdad, pero yo creo que hay que mantener un poco el equilibrio entre ser un poco joven, o sea, dentro de esto y pues eso, sobre todo querer hacer cosas.
Que crec que haurien de deixar passar persones més joves, amb un aire més fresc, que també venen de fer unes polítiques ja molt més antigues i amb un altre objectiu i que ja va sent hora de renovar-se.
Jo, per exemple, he tractat amb el Trias perquè he treballat a un restaurant on em movia amb ell i em sembla una persona, bueno, no el conec i no sé molt bé què valors defensa, però bueno, no crec que sigui mala idea, potser que bé. La veritat, sóc neutra, m'és igual la política. Potser és dolent o bo, però no m'interessa molt aquest tema.
Ja has vist, eh? Ha hagut d'assegurar que és neutra, aquesta noia.
Aquesta noia que ha treballat amb mi, no?
Exacte, sí. Mm-hmm. Espera, perquè encara hi ha més opinions i no tenen pèrdua. Escoltem.
Repeteixo, si estan capacitats per fer-ho, que ho feien.
Home, bueno, al final, si el cap et va bé, jo veig homes conduint que són molt grans, escolta, si els deixen és per alguna cosa, saps? O sigui, que trobo que si encara funcionen, cap endavant, clar.
Sí, aquí és Xavi. No sé qui és Xavi Trias.
No? És el candidat de Junts.
Ah, és de Junts. Va, és que des que va passar el Covid he desconnectat molt de la política.
Vale.
Però, no ho sé, hauria de veure el cas particular, però en general no em sembla bé que polítics amb aquesta edat es presenten. No sé, la meva àvia té 76 anys i no la veig jo ara presidint Catalunya. La veig, doncs, no sé, fent amb les seves plantes, regant-les al jardí i tot això.
Què, Joan? T'ho has col·locat, aquest noi que no sabia qui era Joan.
La meva àvia té 76 anys i no la veig presidint Catalunya.
I tampoc sabia qui era Xavier Trias.
Correcte.
No passa res, no jutjarem la gent.
No jutjarem mai la gent,
però Déu
només cal llegir els cartells electorals.
Ara sí, Joan,
ja
és hora de donar pas als...
El bonus track.
Mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como...
Els bonus tracks d'avui, Joan...
Digue'm.
En primer lloc tenim...
Gràcia,
ja, ja ho he vist,
sí,
ja.
Sí, sí.
El primer és un noi, el mateix que deia que no sabia qui era Xavier Trias.
Correcte.
I que veia la seva àvia de 76 anys regant les plantes i no dirigint Catalunya.
Ara.
I ens planteja una pregunta sobre Joe Biden.
Ah,
d'acord?
Compte.
Quina pregunta creu que hi ha darrere de tot plegat?
Potser la pregunta més interessant seria saber qui és el que està darrere de Joe Biden, no? En el sentit que Joe Biden és com un eslògan publicitari o alguna cosa així, no crec que sigui algú conscient del poder que té o del govern.
Ara tot Catalunya i tot Andorra pensant en les teories conspiratòries.
Compte.
Però donem pas al segon bonus track d'avui, que és la cirereta del pastís.
Sí.
Un home que, tot i que li pregunti per l'edat dels candidats catalans, insisteix en posicionar-se políticament i ens diu el motiu pel qual ho fa. Escoltem.
És lo mateix, però a Catalunya és lo mateix. Jo soy partidari del Trias. L'altre, bla, 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 però de res.
Llavors l'edat diríem que aquí no té
res que haver a ningú.
Val.
Però vull dir, el Trias, no sé per què, però jo votaria ell. No el voto, per això. Però és un veí meu, sí, veí de casa. Vull dir.
Ostres!
Però vull dir que no pot ser veí. Però el coneix, vull dir, el coneix. I és bona persona, vull dir... No ho voto, però cau bé.
Tu li cau bé?
M'agrada molt
aquesta vecino.
Persona que és veí, però no perquè sigui veí el votaria, però vaja, que no el vota.
Sí, és un sí, però no, sí, però no...
Està molt bé, està molt bé, està molt bé.
Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia, Joan Botella, catedràtic en Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda, professor Botella.
Molt bona tarda.
Sembla que tenim un debat obert, professor. Creu que la política té edat?
Aquí s'està produint un canvi molt interessant, que és el creixent pes de la gent més gran a la nostra societat. No només en la política, sinó en tot. Els estudis de mercat, cada vegada apunten més a clienteles grans. No parlem de l'escena musical, Rolling Stones, Bruce Springsteen, etcètera, etcètera. Estem parlant de gent molt per sobre dels 70 anys, ja, no?
Sí.
Per què això? Perquè, bueno, fa 40 anys va començar a reduir-se la natalitat, de tal manera que les generacions següents són generacions, sou generacions més reduïdes numèricament, i en canvi hi ha més gent gran en el món. D'altra banda, amb més bona salut, perquè estan més ben atesos, perquè hi ha seguretat social, etc etc. De tal manera que creix la demanda d'activitats, iniciatives i propostes polítiques per a aquesta clientela, i en canvi la demanda pels joves es redueix. Sí. Fixa-hi alguna part dels joves que ho han entrevistat, us deien coses com ara, ui, no en sé res, no m'interessa, no m'ho miro, etc etc.
Sí.
En canvi la gent gran participa massivament en política. De què es parla i què s'actua més en política? De pensions, de seguretat social. En canvi, els problemes que agafen els joves, la qualitat de la formació, la primera ocupació, l'habitatge, etcètera, etcètera, s'actua molt menys en aquests temes. Eh? I s'actua menys perquè els joves voten menys. Aleshores, no és casualitat que aparegui això, Ernest Maragall, Xavier Trias, Jaume Collboni, que s'ha presentat, crec, 4 o 5 vegades ja com a candidat, l'Ada Colau, que és la tercera vegada que es presenta, és a dir, allò que es deia en l'exèrcit, la veterania és un grado, doncs l'antiguitat sembla que es valori. I això no passa només en la política, però en la política canta molt, perquè ens hem acostumat a que vell volia dir carca, encarcarat, antiquat, etc. En canvi, jove volia dir innovador, avançat, progressista, etc. No? I hem fet l'experiència de canvis polítics importants els últims 10 o 12 anys. Hi ha hagut molta nova política i el resultat no ha estat indescriptible, oi?
Professors, algun dels nostres participants asseguren que, bé, que Joe Biden ha patit aquests moments complicats, no? On hem vist que el cap li ha jugat males passades, i diuen que són indicis que potser s'hauria de retirar. Creu que és així?
A veure, fa patir una mica, no? És a dir, Joe Biden mana i mana molt, eh? I mana de prop i condueix la màquina administrativa. Però tu veus una filmació del president Biden caminant i dius, ai, 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 això és un senyor gran, no? És veritat que fa molts anys que està en política, coneix molt i molt bé el sistema americà i el sap fer funcionar, però dius, ai, potser sí, no? El que passa és que no té successió, aquesta és l'altra cosa, eh? Per jugar als polítics, el que hi hagi un vice que estigui a l'alçada, la senyora Kamala Harris, que és la presidenta, la vicepresidenta dels Estats Units, ha estat una decepció, diguem-ne, malgrat les promeses inicials, no ha acabat de fer el pes, i el mateix és el cantó republicà, que darrere el Trump no se sap qui pot haver-hi, no? De manera que, efectivament, potser sí que caldria pensar en renovar-los, eh? I en deixar pas a les joves generacions, el que passa que no hi ha gent, no es veuen noms destacats al darrere.
Professor, li preguntava si la política té edat, però la política pateix d'edatisme?
Sí, la política i l'edat són coses molt estretament correlacionades, de vegades de manera inesperada. Eh?
Uh-huh.
Espanya, el grup més orientat, més decantat cap a posicions a l'esquerra, és en primer lloc el grup de 35 a 45 anys d'edat i en segon lloc el grup de més de 65.
Uh-huh.
Eh? Entre els joves de 18 a 25 anys, no t'ho creuràs mai, el primer partit és Vox. El primer partit entre els joves de 18 a 25 anys d'edat. Eh? De fet, bueno, aquí ja faig una miqueta un truco. El primer partit és l'abstenció o el desinterès polític. Però després d'això, el partit que té més suport és Vox.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Però que xoca una miqueta, no? Perquè ens pensàvem que el jove volia dir avançat, progressista, internacionalista i no sé què, però no, creix el conservadorisme de manera molt important.
Professor, també m'agradaria preguntar-li sobre si l'edat dels candidats pot fer canviar el parer dels votants.
En general, no. Perquè sempre hi ha uns votants que diuen que aquest és massa jove i altres el troben massa vell. Eh? Alguns votants consideren que la joventut és una gran virtut i altres que, en canvi, l'experiència és la virtut principal, no? I al final, los unos por los otros, aquestes dues lectures es compensen i s'acaba al mateix lloc, no? La gent molt jove, per exemple, ha tingut un bon moment a Catalunya i a Espanya a l'última dècada, com el moviment 15M, Podemos, no, la política, fins i tot Ciudadanos, en part, o el procés a Catalunya, van ser atractius per molta gent jove. Però allò ha passat. Allò va ser una bufada forta, diguem-ne. Però sembla que ara tornem a valors més tradicionals. S'ha vist també que aquesta nova política no acabava per donar resultats tangibles, per canviar efectivament les coses, i tant per tant el vell val més vell conegut que nou per conèixer, no? Sembla que ens haguem dit tots plegats.
Professor Joan Botella, catedràtic en Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a respondre'ns la pregunta del dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.
Gràcies, com sempre, al professor. 5 minuts i ja arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Per cert, tu tens alguna cançó al cap d'aquelles que s'enganxin molt, molt, molt?
Uf, crec que sí.
Sí?
Però si la dic ara...
No, no, pots dir-la.
Coti per coti, ara.
Sí, Coti per coti, de, sí. De Tiets.
No puc, no
tiets.
Puc.
Aquesta, se t'enganxa, no?
Mira-la. No, doncs no, prou.
Farem una cosa. Nosaltres anem a publicitat i de seguida... En parlem amb Perfecto Herrera, ell és professor de l'SMUC, perquè ens expliqui per què, precisament, se'ns enganxen algunes cançons. Va, fins ara.
Doncs per tres l'has de canviar, no ho puc evitar.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
Va, pràcticament 2 minuts i ja arribem a 3:15 de la tarda i com cada dimecres a aquesta hora a La Caravana volem fer ruta pel nou món de la ciència i els seus misteris. Avui volem parlar de la importància que té la música a les nostres vides. Us heu preguntat mai per què se'ns enganxen les cançons durant dies i dies? O com s'ho fan els compositors i les compositores per fer que les seves notes ens facin sentir tantes emocions a la vegada? Per parlar-ne ja podem saludar a aquesta hora Perfecto Herrera. Ell és professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Professor Herrera, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies.
Dèiem que avui, com a leitmotiv d'aquesta xerrada, ens volíem preguntar per què se'ns enganxen al cap algunes cançons i no podem sortir-ne. Cançons com aquesta... O com aquesta... O darrerament, en català, cançons com aquesta. Ara de seguida en parlarem de tot plegat amb el professor Herrera, però abans d'entrar en aquesta qüestió, professor, què és per vostè la música? Com definiria la música?
Bé...
És complicat, això, eh?
La música és quelcom que esdevé en el cervell de les persones... Per tant, hi ha infinites definicions. És un tipus d'experiència que requereix el temps. Sí. Per mi, la música requereix el temps i requereix el so. Llavors, una organització de sons al llarg del temps és perfectament percebible com a música.
Comencem bé perquè ja m'ha parlat del cervell. Per tant, entenc que té conseqüències en el nostre sistema. Quines són aquestes conseqüències i si són beneficis?
Bé, això és... Sí, anem a ser positius. Hi ha beneficis. El que ens agradaria, segurament, a les persones que ens hi dediquem, és que fos molt més evident, molt més clar, estigués molt més ben demostrat, que cantar, tocar un instrument, escoltar música, ballar música, pot tenir efectes beneficiosos per les persones. Hi ha alguns efectes que estan demostrat, i hi ha molta, podríem dir, sabidoria popular que no és, que no té fonament, també.
Anem a aquesta rumorologia. Per exemple, una de les recomanacions que es diu molt sovint, i ja fa molts anys que es diu, és que l'estar embarassada es pot posar música perquè té un benefici real pel nadó que vindrà. Això fins a quin punt pot ser real o no?
Jo diria que no està molt clar que ho sigui. El que sí que podem tenir molt clar és que a partir del sisè, setè mes, l'aparell auditiu ja comença a funcionar bé, i per tant el fetus comença a aprendre música realment, a escoltar el so que li envolta, entre ells músiques, i per tant es comença a familiaritzar amb la música de la cultura en la que naixerà. I comença a ajustar connexions neuronals per entendre-la millor, per poder-la gaudir millor.
Boníssim, això. Ara parlàvem de qui escolta la música, però deixi'm preguntar-li també pels músics. Jo fa molts anys que conec, jo sempre li dic amb ell, un dels grans pianistes d'aquest país, que és en Ricard Rovirosa, i sempre li dic que em recorda molt a una pel·lícula, no sé si el professor la deu haver vist, no? Si algun oient no l'ha vist, jo li recomano molt que miri una pel·lícula que es diu Shine, que va d'un pianista que fins i tot rosa la bogeria, no?, a través de la música, i allà es veu molt com un músic pot aconseguir fins i tot aquesta desconnexió de la realitat tocant un instrument, no? Com pot ser que la música, professor, ens absorbeixi d'aquesta manera?
Bé, jo en lloc de dir desconnexió, diria justament és en el moment de la música, és en l'experiència amb la música amb la que aquesta persona i moltes altres es connecten de debò amb la realitat. Esdevenen elles en aquell moment i en aquell lloc. I els seus pensaments estan allà, justament. Per fer música, per gaudir de la música, has d'estar allà dins. És la realitat. No és que te'n vagis a un altre món. Sí que fem servir la música per evocar, per recordar persones, però l'experiència musical és una experiència de l'aquí i de l'ara, d'estar-s'hi, no?
Ara em deia que sí que es fa servir la música per evocar conceptes emocionals. Hi ha cap fórmula per composar temes que siguin fets expressament per plorar, per exemple, o per riure, per exemple? Tots hem vist grans bandes sonores, no?, que recordem i que associem molt amb aquell sentiment, no?
Fórmules, jo diria que no. Hi ha com unes directrius, hi ha com unes recomanacions que es poden utilitzar per apropar-nos o per apropar els oients a percebre o a sentir aquestes emocions. Però no ens oblidem que les emocions són individuals, són personals, i per tant la nostra biografia, el nostre context, les nostres experiències i aprenentatges influeixen sobre com interpretem allò que escoltem. I la mateixa música pot donar emocions X a una persona i unes altres de diferents a l'altra.
Per tant, perquè ho entengui bé, professor, no és la música que ens porta cap a un sentiment de tristesa, per exemple, sinó que nosaltres hem associat aquell so al sentiment de tristesa, és així?
Hi ha una part d'associació molt important, però, sí, com deia al principi, sí que hi ha com unes característiques musicals que quan s'està composant música, doncs es poden utilitzar per apropar-se a crear aquestes sensacions. Però no garanteix que... No és una fórmula, no és com una recepta que dius l'aplico i tinc una truita.
No és una fórmula matemàtica, per entendre'ns, eh?
Exacte.
Tot i que la música, en cert sentit, té un punt de matemàtic, no?
Sí, són... hi ha unes connexions molt fortes i en tot el que és la base de construcció d'instruments, de construcció de decisions de com ha de funcionar la música en determinades cultures, hi ha aquest fonament matemàtic. Hi ha molts músics que a la vegada tenen bones habilitats matemàtiques i a l'inrevés. parts del nostre cervell que s'utilitzen a l'hora de fer raonament matemàtic, a l'hora d'entendre conceptes abstractes. De fet, la música és probablement l'art més abstracte, perquè la música en realitat no ens parla de res que estigui passant per davant nostre, no ens parla de coses concretes. En tot cas, amb la nostra experiència, a vegades associem aquesta música a aspectes concrets. Però per si mateixa, sembla que no necessita aquesta connexió.
Ara que parlàvem de banda sonora, professor, si parlem de música i memòria, cal que parlem del projecte de recerca en què participava el mateix professor, que és Banda Sonora Vital, un projecte impulsat pel grup de recerca en tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra, i que, atenció, va ser guardonat amb el Premi Creu Roja Tecnologia Humanitària el 2020 en la categoria Impacte. En què consistia aquest projecte?
Sí, aquest projecte és una pàgina web oberta, accessible. Tothom pot entrar i crear un perfil per utilitzar el que ara explicaré. És una pàgina web que ajuda a emmagatzemar el que nosaltres diem la nostra banda sonora vital. Uh-huh. És una pàgina web adreçada a persones o a familiars de persones que pateixen Alzheimer. L'Alzheimer és una malaltia degenerativa, hi ha una pèrdua de memòria, ara no tenim temps d'entrar-hi, però justament un dels aspectes que més tard es perden quan comença quan aquesta malaltia evoluciona és la capacitat de reaccionar a la música. Una persona amb Alzheimer que pot estar asseguda sense voler parlar, sense realment ni saber el seu nom, li poses la música que ha estat significativa a la seva vida i t'obre els ulls, fa espurnes amb els ulls, és capaç de posar-se a ballar, a cantar. Llavors, el que nosaltres volem amb aquesta web és poder tenir en un lloc centralitzat cada persona aquelles músiques que han estat significatives a la seva vida per poder-les recuperar quan calgui, però a més hi ha una part també de suggeriment d'altres músiques que poden tenir aquest efecte beneficiós.
Entenc, professor, que si posem banda sonora vital al cercador,
hauria de funcionar. És un servidor que no és comercial i, per tant, a vegades falla.
Mira, bandasonoravital.upf.edu. Exacte. És aquesta web on ho podreu fer i veure de què funciona tot plegat, tot i que el professor ens ho explicava molt bé. Per tot això que ens explicava, professor, i torno una mica a l'inici, però canvio una mica la pregunta pel tot el que m'explicava ara. Ens falta molt per descobrir tot el poder que té la música?
Ens falta, certament, i això és una dels atractius que té també el poder fer ciència. El fet de que descobreixes una mica, comences a entendre i veus tot el paisatge que et queda pel davant i que els hi queden a les generacions que han de venir, encara perquè és que obres una porta i tens tres més.
A l'inici d'aquesta xerrada, professor, posàvem algunes músiques que se'ns enganxen al cap, no? I deia, com és possible que hi hagi músiques que se'ns enganxin al cap? Una de les últimes ha estat aquesta.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res.
Miri, professor, amb aquest no em vull saber res, no li diré que n'estic fart, perquè és una cançó que m'agrada molt, però els membres de la redacció i d'aquest equip portem dues setmanes que gairebé que ens saludem cantant aquesta cançó, del que se'ns ha posat dins del cap ja. Com és possible que una cançó se'ns acabi enganxant tant?
Sí, aquesta és una de les preguntes del milió. És de les preguntes que probablement encara no tenen una resposta molt clara. Sí que podem reconèixer com tres elements que hi juguen. D'una banda, les característiques musicals que tingui la cançó, però no ens hem d'oblidar, igual que passava amb la pregunta d'abans, de com pot ser que una música ens pugui fer plorar o sentir-nos alegres o tristos. No és només allò que hi ha dins del que seria la música, les notes, els acords, etc. Això és una part. Però hi ha una altra part que és el context en el que aquesta música es fa sonar. I una tercera part és l'individu que rep aquesta música. Llavors necessitem les tres peces per poder intentar explicar alguna cosa. No podem dir, mira, fes aquesta música amb una melodia ascendent, amb poques notes, amb un tempo ràpid, i llavors ja veuràs com la gent s'enganxa, o la música s'enganxa. Això, algunes d'aquestes característiques les coneixem, incrementa les probabilitats de que aquesta música pugui enganxar-se, però no ens oblidem que aquesta música s'ha de poder anar repetint perquè tingui l'efecte sobre el cervell dels oients. Repetir la música és un... No ens adonem, però fa 200 anys això era una... Poder escoltar un altre cop una música que has sentit un dia era molt estrany. Clar. No? I llavors, el fet de disposar d'aquests mitjans que ens permeten repetir un munt de vegades, això fomenta o fa possible, ajuda a que el cervell s'enganxi. I després venen on, qui escolta això, i aquí hi ha també factors de personalitat, de com funciona el cervell de cadascú, que poden afavorir que determinades músiques, doncs, cada dia dius, ostres, és que m'aixeco i ja l'estic sentint i no puc parar. No?
M'interessa molt això que deia, professor, en el sentit de l'individu que escolta la música. Hi ha també diferència en canvi generacional? I ho dic perquè precisament aquesta cançó que estem escoltant, i se n'ha parlat molt d'això, jo crec que ha aconseguit enganxar tant a la gent que l'escolta, i de diferents àmbits, precisament perquè escoltem ritmes com la sardana, acompanyats d'altres ritmes com reggaeton, trap, etc. No? I això fa que s'enganxin dues generacions que a priori no tindrien que enganxar. I ho pregunto també perquè sí que sovint gent gran, quan escolta música per gent jove, sol escoltar només aquell xacabum. No? Sí, no escolta tota la música, sinó...
Sí.
No? Escolten els certs sons que fins i tot se'ls fa molest. Per tant, aquest canvi generacional es fa evident també a l'hora d'escoltar música,
sí,
no?
Sí, certament. Això ha estat una constant, no? Jo m'ho trobo a classe, doncs a part de les meves classes posem música, la comentem... Llavors ja em vaig trobant amb músiques que jo assumiria que tothom les coneix, i he de pensar, no, primer has de contextualitzar, has d'explicar alguna cosa, perquè aquesta música la meitat de classe no l'haurà escoltat a la seva vida, tot i ser de artistes dels anys 60 o 70, supervendes, superfamosos, etc. No? És normal. La música és com un carnet d'identitat personal, i cada generació doncs utilitza diferents músiques per reivindicar-se, per trobar la seva manera de ser. No?
M'agrada molt això, la música és com un carnet d'identitat personal. Professor, per últim, ens queda molt poc temps, però no vull deixar-li a preguntar, perquè és una cosa que passa cada tarda en aquest programa. Moltes vegades demanem als convidats que ens diguin una cançó per presentar-los. A molts es costa una barbaritat i ens ho diuen, en canvi d'altres ho tenen claríssim. El que està clar és que cadascú és com és, i per gustos colors, però tots comparteixen una cosa, trien cançons de moments on van ser molt importants en la seva vida. Per tant, entenc que sí o sí la música marca la nostra vida.
I tant. La música, com parlàvem abans, ens crea una banda sonora i ens ajuda justament a recuperar aquests records quan ja ens fem grans, quan comencem a tenir... això, problemes de salut que ens fan perdre part de la nostra essència, la música segueix recordant-nos i ajudant-nos a tornar a ser.
Perfecto, Herrera, professor de l'ESMUC, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana. Ha estat un plaer de conversa, que vagi molt bé.
Igualment.
Tira la manta, peli de terror, no vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i vens al zero, que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res.
Goti, Marcoti, Goti, Marcoti.
Intento no creuar-te la mirada.
Goti, Marcoti, Goti, Marcoti.
No em crec històries i mentides.